El protagonista. Una entrevista en profunditat amb els personatges del moment.
Què tal? Molt bona nit, benvinguts al protagonista, aquest programa d'entrevistes en profunditat, com sempre. Salutacions de tot l'equip que ho fa possible, en David García i en Ferran Capdevila a la producció, Antoni Huguet al control tècnic, i ja la tinc la codirectora d'aquest programa, Mercè Raga. Què tal? Bon dia.
Bon dia, bona nit, Joan.
Així, per mi ja és tot bon dia sempre.
De fet, es pot dir bon dia durant tot el dia, oi?
Mira, en qüestió de temps li preguntarem a ell. Què vols que et digui? Què vols que et digui avui?
Em sembla perfecte.
Anem a presentar qui és el protagonista d'avui, va.
El protagonista d'avui és...
Segur que molts de vostès han escoltat les seves prediccions sobre el temps de la ràdio a la televisió pública de Catalunya. Sempre amb bon humor i didàctic a l'hora d'explicar la meteorologia, Tomàs Molina, fill de Badalona, va estudiar física a la Universitat de Barcelona, ha presentat i dirigit reportatges de divulgació sobre el canvi climàtic i riscos ambientals. Des del 20 d'abril del 2019 fins al 21 de juliol del 2017 va dirigir i presentar el programa Espai Terra, que tractava sobre la meteorologia, la natura i el medi ambient en general. Actualment exerceix de cap de meteorologia de TV3. Ha estat fundador i president en diverses ocasions de l'Associació Internacional de Meteoròlegs, els mitjans de comunicació, i va ser el president del Climate Broadcasters Network Europe de la Comissió Europea sobre la comunicació del canvi climàtic. A més, és professor associat de la Universitat de Barcelona, on imparteix pronòstic meteorològic del màster de meteorologia o comissari de les exposicions Apropa't a la ciència i d'Activa't, tu, jo i el medi ambient, Contes del temps o L'any que el meu avi va veure ploure. Són alguns dels seus llibres i avui ens presenta el seu darrer treball escrit per als petits de casa, Meteocuriositats, publicat per Montena, i on segueix explicant de manera divulgativa fenòmens com ara l'art de Sant Martí o el soroll dels trons. Ràdio Estel és casa seva perquè va participar, entre d'altres programes, a Bojos per la Ciència. Avui, el protagonista de Ràdio Estel és Tomàs Molina.
Així doncs, li preguntem a ell si bon dia o bona nit. Bon dia o bona nit, Tomàs Molina, què tal? Bona nit.
Hola, com estem? Aquí, jo soc bastant de equivocar-me, perquè com que estic acostumat sempre a dir hola, bona nit, llavors a vegades vaig de dia i també dic bona nit, saps? Perquè és una frase que queda com enganxada amb mi.
Escolta'm una cosa, jo no ho sabia això i m'ho acabaven d'avisar fa ben poc. Tu vas passar per aquesta casa, per Ràdio Estel, amb Bojos per la Ciència?
Sí, senyor. Fèiem un... va ser el principi, l'inici de Ràdio Estel, i parlant amb en Jaume Aymar, que en aquell moment doncs la dirigia, uh-huh. Em sembla que també ara...
Segueix.
Hi havia una polèmica en aquell moment sobre les tertúlies i els debats, que hi havia tot de gent que parlava de tot sense saber exactament què sabien sobre allò que estàvem parlant. Uh-huh. I llavors vam fer una mena de tertúlia de ciència que anava d'actualitat, però des del punt de vista de la ciència. És a dir, les coses que passaven, que tenien relació amb coses que s'havien de saber, no només ho tenien l'opinió, sinó que les persones havien de saber de què estàvem parlant, nosaltres intentàvem fer doncs aquesta tertúlia, però amb especialistes sobre els temes.
Doncs vinga, va, sense fer tertúlia, però parlem d'actualitat, perquè sí que fa ben poc ha estat d'actualitat la Filomena. La Filomena. Sí. Situacions com la Filomena, què impliquen per un home del temps?
Feina. I no només això, sinó també, jo diria, tensió creativa. Perquè, clar, nosaltres les hem de veure venir, les hem de gestionar abans que passin i les hem de gestionar mentre estan passant. Ja sé que jo sóc el del temps de la tele, però en realitat que tu vegis que en els informatius de Televisió de Catalunya, per exemple, doncs estem fent el directe des d'un lloc on no s'hi pot passar perquè doncs la carretera ha quedat tallada, perquè hi ha molts problemes de circulació, vol dir que nosaltres ja hi érem. Nosaltres abans que passi, en general fem també com fan el govern, fem gabinets de crisi i planifiquem què és el que ha de passar i com hem de moure els equips per ser en el moment, quan passi, i poder-ho fer, doncs, per exemple, en directe. Molt típic, doncs, nosaltres un parell o tres de dies abans ja fem reunions amb societat, amb els caps de redacció, amb els directors dels telenotícies i ho preparem. Preparem vol dir que diem a les persones, ostres, doncs tu hauràs de dormir, no sé, hauràs d'anar a l'Albi o hauràs d'anar, si ha d'afectar doncs, la zona aquella de la Jonquera, doncs posar-se en llocs estratègics per poder ser en el moment en el que passi.
Perquè un home del temps prediu o explica una predicció?
Nosaltres pronostiquem. Tot el que veus per tots els mitjans de televisió de Catalunya no, ho hem fet nosaltres. Nosaltres, a TV3, potser som una miqueta típics, també una miqueta per com és el nostre país, però nosaltres correm els nostres propis models de pronòstic. Vol dir que tenim ordinadors específicament que fan pronòstic i quan tu entres al web, quan tu cliques una ciutat, aquell pronòstic íntegrament tot està fet per nosaltres, íntegrament. Vol dir que agafem els models numèrics de pronòstics, els interpretem, els dibuixem, fem els textos, tot està fet a casa, tot.
Perquè quin és el pronòstic? Segur que t'ho han preguntat mil vegades, eh? Però quin és el pronòstic que t'ha cridat més l'atenció o l'episodi meteorològic que més t'ha sobtat en més de 30 anys de meteoròleg?
Doncs no creguis, jo no sóc gaire... Jo sóc un meteoròleg operatiu, eh? No tinc... No, vull dir que cada dia... Per mi m'importa tant pronosticar que avui fa sol, o que avui ha fet sol i que demà farà sol, que demà plourà o que demà nevarà, saps? O sigui, el que importa quan ets un meteoròleg operatiu és encertar-ho sempre, perquè... Semblarà... Clar, tothom pensa, ui, encertar la gran nevada. Però la gran nevada hem tingut aquesta, però en general la major part dels dies no són de gran nevada, no són de res en particular, però és tan rellevant com la gran nevada. I cal pronosticar-ho i encertar-ho tot, o almenys encertar la major part dels dies. Jo no sóc molt de... Potser jo no sóc... També et diria, jo no sóc un gran apassionat de la meteorologia, tot i que m'apassiona la ciència de la meteorologia. O sigui, nosaltres, el nostre equip, som un equip que està molt bé, perquè hi ha des d'un Dani que perd és capaç de recórrer Catalunya per veure com ha evolucionat la nevada, és a dir, és un home que la viu físicament, la meteorologia. En canvi, no, jo sóc una vivència més intel·lectual, en el meu cas, no sóc molt d'apassionar-me perquè estiguin avant.
Perquè sovint en parlem des de la ràdio, des de la televisió, des de molts mitjans, com han canviat tots aquests mitjans a través de la digitalització, de les noves tecnologies. També ha passat així en el sistema de pronòstics de meteorologia, o no?
Ha canviat com una mitja. Des que tu deies fa 30 anys, en realitat aviat farà 30... Vaig començar el 87, perquè no sé quants anys fa ja això.
Mira, 34.
Però 34 anys farà, doncs ja... més de 30 són ja això. Ha canviat com una mitja. Des que jo vaig començar ara, és que no té res a veure una cosa amb l'altra. Sí, i encara et diré més, fins i tot els homes i dones del temps ens hem tornat irrellevants, perquè tu ara m'estàs preguntant tot això, però l'última vegada que tu vas mirar el temps per TV3 va ser mai.
Mira, aquest matí.
Sí. Però bé, ja estic convençut que et mires més el mòbil que no pas el pronòstic que et dona l'home o la dona del temps de torn.
Sí que ho fem, això. És fiable o no?
I tant, sí, és fiable. Sí. El pronòstic aquest que donen els mòbils és tan fiable que t'arribes a creure que és veritat. Perquè quan tu diuen, algú pregunta quina temperatura fa, tu agafes el mòbil, mires i dius 17 graus o 12 graus i et creus que és veritat i és mentida. O sigui, això és un pronòstic. El que et diu el mòbil no és que dintre tingui un termòmetre. El que t'està ensenyant és el pronòstic i tan ajustat és que tu et creus que la temperatura que et posa és la real i no és veritat, és una temperatura pronosticada. O el temps actual també és pronosticat, no és que tingui allà un sensor de si està plovent o no. Ell ha pronosticat pluja i et diu que està plovent i probablement estigui plovent en el moment que ell t'ho diu, no? El pronòstic que fan actualment ja els models numèrics és boníssim, la veritat és aquesta.
De fet, vas estar a Radio Estel no fa gaires mesos amb en Sergi Mas, als 50ers, el passat febrer, i deies això, el mòbil és el nostre principal competidor.
Sí, jo et diria fins i tot el nostre substitutiu. Els homes i dones del temps a la vella usança, a la vella hausanza, que en deien abans, estem acabats. Aquesta és la realitat. Nosaltres ens hem de reinventar perquè, clar, tothom vol saber el temps allà on està ell o ella i en el moment que ell o ella volen fer qualsevol cosa per anar a qualsevol altre lloc. Clar, això és impossible que un home o una dona del temps de la tele els hi pugui donar aquesta informació. La meva filla a Holanda li sortia quants minuts tenia per anar en bicicleta entre un lloc i l'altre entremig de la pluja. Sí. Ell, evidentment, que això no, mai cap home o dona del temps d'un mitjà de comunicació li podrà donar aquesta informació. Per tant, nosaltres, els homes i dones del temps de mitjans de comunicació, ens hem de reinventar. Hem d'aportar una cosa diferent que no és només el pronòstic. Nosaltres el que fem és parlem del pronòstic, l'expliquem, el fem, però hi afegim coses, hi afegim doncs, explicacions de per què és, hi afegim sobretot vivències d'aquelles coses que passen al nostre voltant, com les estem vivint, i fins i tot expliquem el per què passen. Li posem una vessant humana a només el que seria el pronòstic purament dur, que seria si a partir de quina hora plourà, o a partir de quina hora farà vent, o a partir de quina hora la temperatura doncs, no ens agradarà massa.
Per tant, entenc que el canvi en rebre aquest pronòstic o en fer aquest pronòstic en el temps també canvia, com ens deies una mica ara, la concepció de meteoròleg.
Sí. Clar, els meteoròlegs d'avui en dia... Jo sóc professor de la universitat, jo explico pronòstic meteorològic. El pronòstic, el primer dia quan els dono la classe, la primera cosa que els dic és que això que els vaig explicar ja no serveix per res. Però que és imprescindible que ho sàpiguen. Jo crec, com a professor, crec que segueix sent imprescindible. Perquè la tecnologia, avui en dia, ja supera les nostres capacitats de pronosticar com a persones, com si diguéssim. Però això no treu que és necessari que hi hagi persones que sàpiguen pronosticar. Això és un debat una vegada que s'assembla molt, i els indiquen els dels metges. O sigui, la tecnologia en medicina ja supera moltes coses la capacitat dels metges, les capacitats, jo què sé, de la cirurgia, d'aquestes coses de microcirurgia, coses que es poden robotitzar, això supera en molts casos ja la capacitat de les mans, per exemple, d'un cirurgià. Però això no treu que hagi d'haver-hi cirurgians que sàpiguen anatomia i que sàpiguen com treballar a dintre del cos humà, no? Doncs ens passa el mateix en els meteoròlegs. Els meteoròlegs hem de seguir sabent meteorologia, tot i que, mira, t'explicaria, una de les companyies més grans que donen meteorologia avui en dia, aquestes dels mòbils, el que tu tens al mòbil, una és IBM. IBM crec que és la quarta productora mundial actual, entre quarta i tercera, depèn del moment, d'informació meteorològica per usuaris d'aquests per la humanitat, com si diguéssim. Doncs els IBM no utilitza les equacions de pronòstic ja. O sigui, fins ara, quan el pronòstic nosaltres fem a la tele, fa servir una cosa que es diuen equacions de pronòstic. És igual, són unes fórmules, no?, que ens permeten calcular el temps que farà. Això és molt bo, molt bo, eh? Doncs bé, IBM ja no ho fa així. IBM fa algoritmes, això que s'ha posat ara tant de moda, aquesta cosa d'intel·ligència artificial...
Això que fa tant Google,
Fa tanta ràbia, no? Doncs fa servir això. Ja no fa servir equacions de pronòstic. De les 100 persones que treballen, això m'ho deia el director de la branca de meteorologia, de les 100 persones que treballen, un 60% són enginyers de dades, enginyers d'intel·ligència artificial, i el 40% de meteoròlegs que hi treballen són meteoròlegs de mentalitat oberta, em va dir. Vol dir que no utilitzen la meteorologia que han après a la facultat. La saben, però no utilitzen aquesta meteorologia, sinó que l'enfoquen d'una manera diferent.
Parlàvem ara del paper dels meteoròlegs amb Tomàs Molina, però evidentment també hem de parlar del paper de la gent corrent, que no en sabem gens de meteorologia. És a dir, la gent normalment entenem que els canvis meteorològics poden fer que canviï el que passarà del que s'ha dit que passarà, o no?
Què vols dir, si fallem el pronòstic?
No, al revés. Si nosaltres, la gent que no en sabem gens, quan veiem el Tomàs Molina a TV3 explicant el que ha de passar el proper divendres, si entenem que això pot canviar...
Sí, és que jo torno a dir-te que jo no crec que hi hagi ningú ben bé que ja es cregui en Tomàs Molina quan els hi parla de divendres. O sigui, el que ells veuen és que en Tomàs Molina, de turno, està d'acord amb el que ells ja sabien que passaria divendres perquè ho han vist amb altres mitjans. O sigui, tu obres el mòbil i estic segur que, com la majoria, la primera, quan se t'engega, allà davant tens molta gent engega el mòbil i veu el temps, l'hora, el dia i el pronòstic extès. I tu ja saps que divendres plourà, però tu ho estàs veient tot el rato. Llavors, el Molina de turno que et surti per la tele també et diu que divendres plegarà, només faltaria, si fem servir les mateixes màquines o màquines similars. Llavors, el que t'aportarà en Molina serà, veuen aquest front, veuen això, tot aquest lío de borrasques que hi ha aquí a l'Atlàntic, és que aniran passant una darrere l'altra, perquè tu en el mòbil ho veuràs, cada dia et surt plou i dius, hòstia, quin rotllo, i tu miraràs per la finestra i tot el dia no està plovent, dius, no ho acabes d'entendre. Llavors, un Molina de torn pot dir-te, no, és que estan posades així com en fila i aniran passant i passaran sobretot a les tardes. Per tant, els matins, aprofitin el matí, perquè encara que estiguin nuvolat, no sembla que plogui, i sembla que seran les tardes les que plourà. Per tant, divendres a la tarda és fàcil que els plogui. No t'aporto un pronòstic més encertat, però sí que t'aporto comprensió al pronòstic que tu has vist en el mòbil.
Per tant, didàctica, eh?
Sí, sí, sí.
Que és essencial.
Jo crec que hi afegim o fins i tot la comprensió, és a dir, que tu veuràs un símbol de pluja al mes de gener, o de neu, al mes de gener en el teu mòbil, però llavors jo sortiré i diré, la Filomena! I començaré a parlar de la Filomena i explicaré, ostres, això és un fora, mirin com ve per aquí sota i mirin què farà. Jo te la faré comprendre, aquell simbolet de neu, jo intentaré ajudar-te-la a comprendre'l.
Una de les coses que cria l'atenció a l'hora d'explicar com som els catalans és que som molt aficionats al temps. Jo no sé si hi ha un per què.
És així. Ha estat així històricament. Jo sempre dic que nosaltres, si algun mèrit tenim, és que som reflex de la societat. O sigui, moltes vegades ens diuen el temps a TV3, oh, és que clar, és que sou tan... teniu bones audiències o sou tan populars, o el que sigui. I jo dic, no, però no és un mèrit ni meu ni nostre, sinó que és el reflex de com és la nostra societat. És una societat que de sempre li ha agradat la meteorologia i hem estat sempre pioners, eh? És històric, no té a veure amb nosaltres. Bueno, no té a veure amb mi, sinó amb nosaltres, perquè et diria, jo què sé, el primer atles que es va fer en el món, abans no hi havia aviació, no? Doncs quan l'aviació va començar a funcionar, i llavors feia falta saber com seria el temps quan estaves volant, perquè no hi havia aparatos allà dalt, no hi havia, ni aquí baix no hi havia aparatos en aquella època, hi havia els avions i prou. Doncs es va fer el primer atles internacional de núvols, que es va fer a Catalunya, el va pagar un senyor que es diu Patxot, que era una persona amb molts diners, però es va fer també amb el Servei Meteorològic de Catalunya, amb Fontserè, i van anar fotografiant les núvols d'una forma ordenada i com metodologitzar amb metodologia per veure cada tipus de núvols què volia dir respecte al temps que feia en aquella alçada, i això va ser una eina imprescindible per l'evolució de l'aviació en aquell moment. Estem parlant de principis del segle XX, del 1920 o 1930, que va ser quan va començar l'aviació a despuntar i a fer-se generalitzada. Doncs una part de l'evolució de l'aviació té a veure amb coses que es van fer a Catalunya. Vull dir que aquí ens ha agradat sempre això de la meteorologia.
De fet, des de TV3, com ens explicaves, que voleu fer proper aquest fenomen meteorològic, i entenc que l'espectador és fins i tot un protagonista, no? del temps, a l'hora d'enviar fotografies, d'enviar vídeos, d'explicar també una mica el que veu des de la finestra.
És que la meteorologia de sempre ha estat una ciència social, de sempre, perquè ara es parla molt d'aquest aspecte social de la ciència. Què és la ciència social? La ciència s'ha fet sempre des del món de científics, no? És veritat. I per fer recerca, doncs, cal formació científica i cal estudis i universitats i centres de recerca. Això és imprescindible i això és bo per la societat. Però al mateix temps, també cal que la societat s'involucri. I entre les ciències en què més involucració hi ha hagut ha estat sempre la meteorologia. Perquè tu no pots fer meteorologia sense saber quin és l'estat actual del temps. I això és impossible que ho faci un científic, perquè no pot estar tot arreu. Per tant, hi ha persones repartides pel territori, doncs, que agafen dades, per exemple, no? Al llarg de la història. Catalunya vam ser de les primeres llocs del món que vam tenir la nostra pròpia xarxa de meteorologia, que ara s'ha extès i s'ha fet cada vegada més gran. I meteorologia què és? És observar i mesurar. Però les dues coses, mesurar, però també observar. I aquesta observació, ara, ja s'ha convertit, doncs, en persones que fan fotografies, en persones que en fan vídeos, que en fan experiència, fins i tot art, eh? D'aquesta observació, d'aquesta cosa de mirar el cel i deixar-te impressionar i deixar-te interpel·lar, saps? Tu mires el cel i busques coses, no? Busques entendre'l, però també que et meravelli. I tot plegat, tot això, fa que hi hagi ciència i fa que la societat millori. Jo sempre dic que no hi ha ciència si no està a dintre de la societat. Si no hi ha un veritable coneixement compartit, llavors què passa? Comencen a sortir aquests bulos. O sigui, si la gent no sap per què, la gent s'inventa la seva explicació, saps? Per tant, és molt important que la ciència estigui, de totes les ciències, estigui repartida per la societat. Hi hagi un mínim que tots sapiguem perquè no es creïn bulos o perquè no es creïn falses explicacions de les coses que ens passen.
És precisament per tot el que estàvem parlant fins ara que els homes del temps a TV3 heu anat, no sé si guanyat protagonisme, però sí que abans el temps era un espai petitó dins del Telenotícies, ara és com un espai a part, no? Més gran, més explicatiu.
Sí. Abans deies que havia estat el president dels homes del temps del món. Sí.
Els homes del temps del món, que dit així són...
Som uns quants. Però jo, quan nosaltres fèiem congressos, i els portava jo en aquell moment, o altres que n'hem fet, és igual, jo sempre deia que aquella gent que teníeu aquí davant, a Barcelona en vam fer un, per exemple, durant el fòrum de les cultures, te'n recordo, no de saber ni què era, el 2004, que va ser una mica polèmic, però nosaltres vam fer un congrés, doncs dels 350 meteors que havíem allà, teníem gairebé 2.000 milions de persones que ens miraven cada dia. Això es diu ràpid, però no és una tonteria. O sigui, aquells 350 pavos que estàvem allà, cada dia ens miraven 2.000 milions de persones. Vull dir que alerta amb els del temps, alerta, alerta, perquè ens veu molta gent, o tenim molt d'impacte social, no? I nosaltres què és el que intentem estimular? Ho deies tu, doncs la participació. Històricament, nosaltres vam començar amb les primeres teles del món que vam tenir càmeres repartides pel territori, vam ser nosaltres a TV3, i d'això, clar, després la gent va tenir mòbils i llavors ja en feia fotografies. Sí, ho hem anat incorporant en l'espai del temps.
De seguida parlem també del programa que feies de l'Espai Terra, parlem de canvi climàtic, que sempre t'ha interessat moltíssim i sempre hi has lluitat molt per aquesta qüestió. Abans, però, sovint convendràs amb mi, Tomàs, més tu, que la resposta la trobem en el vent, no? How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Doncs dèiem, parlem amb Tomàs Molina, amb qui estem xerrant avui una estona en aquest protagonista d'avui, també sobre canvi climàtic. Per introduir aquest tema, és evident que hem de parlar d'un espai terra que vas fer durant uns quants anys també a TV3, Tomàs?
8 temporades, sí senyor.
8 temporades, déu-n'hi-do. Què va significar aquell espai terra per tu?
Conèixer el territori és curiós, però jo sóc una persona de despatx. Jo sóc no sóc algú que es mogui molt amunt i avall, sinó que sí, sóc bastant de despatx. Vaig a casa meva, vaig a la feina, torno a casa meva. No tinc gaire vida més amunt i avall. I en canvi, a través de l'Espai Terra, doncs vam fer un equip de persones que es coneixien i coneixen molt el territori i la natura que hi ha, però també el patrimoni cultural. I això em va agradar molt. La veritat és que em va aportar molt i molt de coneixement, però també vaig conèixer també moltíssimes, perquè clar, cada dia fèiem entrevistes. Doncs vaig conèixer també moltes realitats. Em va agradar, francament, sí.
Ho dèiem, que sempre t'has distingit per ser un gran divulgador del medi ambient i per la lluita contra el canvi climàtic. La pregunta que ens fem molt ara mateix és si som a temps.
Sempre siguis a temps. Sempre siguis a temps perquè les coses poden ser bones, mitjanes, pitjors o molt pitjors, no? I hem d'intentar sempre que siguin el màxim de bones possibles. Evitar el canvi climàtic ja no es pot evitar, no es pot evitar. O sigui, això està aquí i està aquí per quedar-se. Això ara el que ens ha passat amb, el que ens està passant amb la Covid i amb la pandèmia, que hem vist que ens poden passar coses dolentes a nosaltres, no allò a Àfrica o a Àsia, allò un lloc lluny, no, a nosaltres. Doncs amb el tema del canvi climàtic, em sap greu, però ens passaran coses que no seran bones a nosaltres. Ara, podem intentar que siguin menys dolentes o que fins i tot puguem aprofitar algunes de les coses que em passin per donar-nos oportunitats. Ara m'han fet a mi també ambaixador del Pacte Europeu pel Clima, de la Comissió Europea. Una de les coses que em demanen com a ambaixador és que ens posem d'acord, no? Que les diverses institucions, la societat, els grups d'edat, nosaltres vol dir nosaltres tots, doncs ens posem d'acord amb les coses aquelles que volem acceptar, que no fem controvèrsia, que no ens barallem per coses que no cal barallar-se, sinó que cal posar-nos d'acord. Doncs posar d'acord institucions, grups de persones, perquè és un estar al cuit. La cosa del canvi climàtic és com la pandèmia. És veritat que fa una guitza terrible i fa mal econòmic i fa mal social i fins i tot fa mal al nas de portar la mascareta, però hi ha coses que s'han de fer. Llavors hem de buscar un mínim que hi estiguem tots d'acord i que no ens barallem per coses que ens han d'ajudar a tots plegats també com a societat. Saps? Aquest equilibri és un equilibri difícil de trobar, però que s'ha d'anar buscant de forma continuada i sense pausa.
Mira, ara que parlaves de la pandèmia, hem anat recollint notícies arran d'aquesta pandèmia també sobre el canvi climàtic, i és que degut a molts confinaments a les ciutats s'hi ha pogut respirar molt millor. No sé si d'alguna manera també ens ha servit d'una mena de laboratori, a molts que no sabem d'aquestes coses, per veure que sí és possible, que sí es pot fer alguna cosa i si la fem serveix d'alguna cosa, no?
Sí, aquest any Barcelona, ja segur que heu vist aquesta notícia, per primera vegada ha complert els objectius europeus de contaminació atmosfèrica, és a dir, que hem tingut un aire més net. Per què? Tristament, perquè estem aquí tots maltractats per l'entorn, no? És a dir, que ens obliguen a quedar-nos a casa i no podem anar a veure els nostres amics, els nostres familiars, no? Per tant, és bo i dolent alhora. És una tonteria, però costa molt de dir si m'agrada o no m'agrada. La veritat és que no m'agrada, però al mateix temps dius, mira, alguna cosa bona té. Doncs benvinguts en aquest segle XXI que ens porta a tocar de peus a terra sobre una realitat que està aquí i que no podem... Jo moltes vegades ho comparo amb l'edat. Mira, ara, com que jo ja em vaig fent gran, és que vull dir, jo estic estupendo, eh? Estupendo, estic.
Sempre.
Però no estic exactament igual d'estupendo que quan tenia 20 anys. Anem a dir les coses, això en realitat. Llavors, jo podré tornar a tenir 20 anys? No. Per molt que jo vulgui, o que em vesteixi de 20-anyero, no tindré mai més 20 anys. Al revés, en tindré més en un futur pròxim. Llavors, no es pot lluitar contra el pas del temps. El que has de fer és adaptar-t'hi i intentar que la teva maduresa, o que fins i tot que quan et passis ja fins i tot bellesa, anem a dir-ho així, doncs sigui el millor possible, no? I per tant tenir una vida equilibrada, una alimentació equilibrada, un exercici regular, aquestes coses així que et fan la vida més saludable, doncs estàs estupendo. Igual, tinguis edat que tinguis, segueixes estant estupendo per la teva edat. Doncs al nostre planeta ens passa una cosa així. En el món som 7.500 milions de persones. Quan jo era petit eren 3.500. Vol dir que som més del doble de quan jo era petit. Pensar que el món no se n'adona de que som 7.500 milions de persones en el món és que és de tonto, és del gènere tonto, pensar que el món no ho acusa, això. I encara et diré més, quan jo era petit, a casa meva, en tota la casa, només teníem una estufa que estava en el menjador. Ara tinc calefacció central a tot arreu, aire condicionat, clar, tanta mandanga i tanta lujo, eh?, per multiplicar pel nombre de persones del món, és evident que el món se n'adona, que el planeta repercuteix en això. Per tant, hem de fer el que calgui per adaptar-nos i també per intentar reduir aquest impacte que nosaltres fem al nostre entorn.
Fixeu-vos, abans parlàvem d'una manera d'explicar com som nosaltres mateixos, com som els catalans, i dèiem que sempre ens ha agradat això del temps, tant que fins i tot, i segur que ho heu sentit milers de vegades, es transforma en converses d'ascensor, no? Allò de fa molt fred, fa molta calor. Una d'aquestes converses d'ascensor que sovint es tenen és que realment tenim la sensació de que l'hivern fa més fred i a l'estiu cada cop hi fa més calor. No sé si fins a quin punt això és real, és una percepció, o és el que està passant, per això que estem parlant, pel canvi climàtic.
És una realitat absoluta. O sigui, per exemple, aquest any ja han tingut 3 dies de temperatures per sobre dels 40 graus a la ciutat de Lleida. 40 graus és un número que estaria, però clar, quan estàs a 40 graus no és un número, sinó que és una realitat del teu voltant, no? O tenir temperatures mínimes per sobre dels 25, 25 és un número, però quan tu has de dormir que estàs a 25 graus o 26 o 27, doncs no dorms igual que si estàs a 21, no? Està clar. Per tant, què fas? T'acabes comprant un aire condicionat perquè no pots dormir a la nit en aquestes situacions. Doncs això és el que està passant. Ens hem d'acostumar, perquè ja està passant, que a Lleida tindran temperatures per sobre dels 40 graus no només 3 dies, sinó més dies en els anys immediats, és a dir, el 2021 també tindrà estiu amb temperatures per sobre dels 43-4 dies com a mínim, i a la ciutat de Barcelona, per exemple, temperatures per sobre dels 35, que amb l'humitat que dona el mar, doncs la sensació d'aixafogó és també superior als 40 graus, aquesta que en diem nosaltres, la temperatura d'aixafogó, no? una sensació, un disconfort associat a la presència de la humitat. Doncs és una de les coses que també han arribat aquí per quedar-se. Puja la temperatura, fa més calor a l'estiu i als hiverns, tot i que puguem tenir episodis com, per exemple, el Filomena o l'any passat el Glòria, no? Que poden portar pluja o neu o el que sigui, la veritat és que de mitjana la temperatura en general és més alta. Tot i que ara està passant una cosa, i és que hi ha un debat científic en això, no s'acaba de saber. I és que com que el Pol Nord s'està desfent, l'aigua, el gel del Pol Nord s'està desfent, s'està veient una anomalia negativa, que se'n diu, vol dir que la temperatura està per sota de la normal en l'oceà Atlàntic. I això estaria fent que els hiverns s'haguessin normalitzat respecte a la meva joventut, com si diguéssim, perquè hi ha l'Atlàntic que està més fred. I això està afectant el Regne Unit, a França i a la península Ibèrica. Per això últimament, podria ser per això, anem a dir-ho, no, posem un condicional perquè encara això no se sap prou, però podria ser que aquests hiverns que estem tenint últimament, que són més freds, estigués relacionat amb el desglaç del gel del Pol Nord.
Quan parles de que un dels efectes d'aquest fenomen es passa a nosaltres directament, a la península Ibèrica, estem parlant de desastres naturals com el que estem veient no només aquests dies, fa anys i panys, el que passa és que normalment no ens en recordem o ens en recordem quan hi ha desastres com aquests al Delta de l'Ebre.
Sí, sí, sí. Mira, jo recordo la primera vegada que en Mauri estava mirant el Meteosat i em diu, mira, això sembla un huracà, quina gràcia, i era un huracà. Quan jo estudiava a la universitat, fa 30, gairebé 40 anys, el que em deien, anem a fer la classe d'huracans, i llavors el professor diu, classe d'huracans, apunteu, no n'hi ha. Saps què vull dir? I s'acabava. Aprovar l'examen d'huracans era bastant fàcil, sí o no? No s'havia de saber massa. Doncs ja no. O sigui, els huracans abans no estaven definits a la zona oriental de l'Atlàntic. De fet, encara avui en dia la carta dels huracans, els huracans estan repartits pel que se'n diuen autoritats. L'autoritat de l'Atlàntic és Cuba i els Estats Units. Hi ha un centre d'huracans en allà, no? Llavors, hi ha una carta, com si diguéssim, una carta nàutica, i s'acabava a la zona de les Açores. O sigui, més cap aquí no hi havia res perquè no hi havia huracans, ja està. Doncs aquesta carta s'ha hagut d'ampliar en els últims anys, des dels anys 2000, perquè ja hi ha hagut, jo recordo, el Delta va ser dels primers que van arribar a la península Ibèrica, que és aquest que vam veure en Mauri i jo, que finalment se'n van acabant cap a les Canàries, però bé, n'han arribat altres, que han arribat fins i tot a Portugal i ja han provocat víctimes mortals. No eren, en el moment en què van matar gent, no eren huracans, ja eren depressions posttropicals, és igual, però havien estat un huracà que havia arribat ja potser més desfet a la costa de Portugal i n'hi ha un altre que va entrar per Cádiz. Per tant, jo en els meus alumnes ja no els hi puc dir huracans, no n'hi ha. Ara hem d'estudiar les borrasques de cor calent, que se'n diuen, que és un mecanisme similar, bueno, similar, és el mecanisme que fa funcionar els huracans.
Esclar, la Glòria, la Filomena, i després de la tempesta ja surt el sol.
Ha trigat tant a tornar aquí. Ja surt el sol, ja surt el sol, i jo dic, és massa.
Ja surt el sol i també surt nou llibre de Tomàs Molina, Meteocuriositats, editat per Montena, un llibre per als petits o no tan petits de casa, no, Tomàs?
És perquè els agrada mirar el cel. Si t'agrada mirar amunt i vols entendre-ho, doncs funciona. Ara, aquest llibre és un llibre orientat sobretot a nens més petits, més joves, a nenes, perquè el tractament és allò, una miqueta més infantilitzat. Però, bé, juvenilitzat. Però sí, si t'agrada mirar amunt, entendràs moltes coses.
Què et va empènyer a fer aquest llibre?
La veritat és que me'l van encarregar. No tenia jo cap intenció de fer-lo. I, de fet, em vaig com resistir molt perquè jo ara el meu objectiu a la vida és ser doctor abans dels 60 anys. O sigui, no tinc res més en el meu cervell que ser doctor abans dels 60 anys. Fa il·lusió ser doctor. I estic treballant i tal. I llavors em van venir els de Penguin Random House, Montena, que fes el llibre aquest, que els feia molta gràcia, i vaig dir que no. Al final... Fins i tot em van dir, et posarem una persona que te l'escrigui. I vaig dir, home, tant, no sé. I al final vaig fer-lo jo amb l'ajuda d'una noia, d'una redactora, i amb en Simó, aquest, que ha fet uns dibuixos espectaculars, fantàstiquíssims, que estan superbé, no? Però m'ho he passat bé, la veritat és m'ho he passat bé fent-lo. I... ja l'han traduït al xinès, imagina't tu.
Déu-n'hi-do.
Sí.
En el llibre, a més, en el Meteocuriositats, aconselles tres paraules claus, Observar, sentir i recordar. És aquest el llenguatge bàsic del cel?
Sí. Clar, quan ara nosaltres què fem? Diem que el pronostiquem el temps i que no sé quantes coses, no? En Roger Simó, abans dit Xavi, es diu Roger, perdó, és que els noms jo no som molt amics. Roger Simó, que és el fantastiquíssim il·lustrador del llibre, només que per les il·lustracions que fan Roger Simó ja val la pena, és fantàstic. Què és el temps? El temps és una cosa que es repeteix. I quan abans et deia allò de les equacions de pronòstic, en realitat, quan els primers pronosticadors del temps, que van ser els noruecs, un senyor que es deia Viernes, que tu m'has preguntat, tinc tendència a explicar, llavors, saps? No? Ara jo m'estava sentint com el profe a classe. Però mirar el cel, quan diuen els pagesos, saben el temps farà, evidentment, perquè mires, i si mires amb ganes de veure i te'n recordes, després ets capaç de pronosticar. És que en realitat és fàcil, en realitat és molt fàcil.
Jo ja sé, Tomàs, que el que ho recorda tot, el temps de TV3, és Francesc Mauri, oi?
Sí, té una memòria que fa ràbia. Però... no és que sigui prodigiosa, fa ràbia.
Però deixa'm intentar que tu recordis alguna cosa. 14 de juny del 2016. Recordes on eres aquell dia o no?
No, jo no tinc... A mi, veus, aquesta prova sempre la suspendré. Tinc molta memòria, en realitat, però no tinc memòria factual, com si diguéssim. En Mauri recorda dates, fets, números. Jo tinc molta memòria però no recordo ni noms, ni fets, ni dates.
Anem a parlar d'aquell 14 de juny del 2016, a veure si així te'n recordes. Vicky Molins, què tal? Molt bona nit.
Hola, bona nit.
Què estava fent, Tomàs Molina, el 14 de juny del 2016?
Sí, ara perquè veig el Tomàs... Estàvem...
Hola, hola.
Ja, bona nit. Estàvem fent de parella, una mica de fet bestieses allà en un menjador molt gran.
Estàveu fent la nit de Radio Estel i Catalunya sí, Cristiana, sí. Presentant-la...
I érem l'estranya parella.
Exacte, així ho veu, us vau definir, eh? Per què us vau definir així, Vicky?
Perquè érem una mica estranys, eh? Un senyor que parla del temps i una monja que gasta el temps.
I una monja. Però em va agradar molt estar amb la Vicky perquè, primer, per aquesta cosa vital, tan vital, jo no sóc tan vital, eh? Jo sóc un tio de despatx. No sé, a vegades per la tele pot semblar una cosa, però sóc un empollon, jo sóc, bàsicament. I llavors estar amb la Vicky és una cosa que em va estimular força.
Encara que ell digui que no, que és un home de despatx, etc. Vicky, en Tomàs Molina és tan proper com sembla, no?, des de la tele.
I tant que sí, i tant. A més, és que, mira, jo comparo, i no està bé comparar, no?, però comparo l'avorriment terrible de quan parlen del temps en la U, que és una cosa ben llarga. I dic, a mi el que m'interessa és si plourà o no plourà. I aquelles lliçons que donen tan llarg. Jo pensem, passem a la 3, que ens diran el que passarà i prou.
Però també ens enrotllem bastant, eh, Vicky? Nosaltres fem 5 minuts, eh, a vegades. I en Dani, quan s'esvera, a vegades fa 7 minuts de meteo. Allà, vinga a explicar coses i vinga a ensenyar coses.
Serà per la meva terra, però a mi m'agrada molt la de la terra.
Vicky, mira, deixa'm relacionar una cosa amb l'altra, i és que la meteorologia s'hi afecta sobretot a algun tipus de persones...
Això és el que agrada.
Són les persones sense llar, oi?
Mm. Exactament. Nosaltres quan vam veure ja que preveieu que faria un temps terrible, vam començar a pensar en juntar dos mans de tant en tant en l'església, portar uns matalassos que tenim antiàcaros i antifoc, preparar també sacs de dormir, i ara ja la nostra església de Santa Anna està és un dormitori. Perquè no podia ser deixar aquella gent que no havien aconseguit albergues i deixar-los al carrer. I aleshores, doncs, cap a les 7 de la tarda comencen a venir la gent que dormirà a la nit allà. I això depèn de, precisament del pronòstic que ens estiguin donant a la tele. Mm-hmm. O sigui que una relació bastant gran ja.
No sé si, a més, ens en recordem molt d'aquestes persones sense llar quan fa molt fred, com aquests darrers dies, quan plou i poc, quan és estiu i també fa molta calor.
Exactament, exactament. I també quan no hi ha un 0 graus, però que a Barcelona, jo a la nit penso, amb 4 o 5 o 6 graus, dormir a la nit és horrorós, eh? Mira, al matí hi ha un moment molt fort en Santa Anna, quan, que a les fotografies ho podeu veure, és encara de nit perquè és molt aviat al matí, el claustre preciós aquell convertit en menjador, i venen aterits de fred com agafen el got amb la llet calenta. És com una sensació de dir, estem auxiliant d'una nit horrorosa que han passat. O sigui que és molt fort, i fins i tot els que venen dels albergs, que han de travessar tota Barcelona per venir aquí, que hi ha molta gent que ho fa, eh? Mm. Doncs un pensa que no és el mateix el fred per tothom, no. El fred és diferent.
Jo, mira, l'altre dia, la meva dona i jo, hi ha un... Aquestes coses, he de ser sincer i dir que costa de parlar-ne i fins i tot costa de pensar-ne, perquè jo ara estic aquí a casa meva, en el meu menjador, amb la calefacció, no sé quina temperatura fa fora, perquè jo aquí estic bé, saps què vull dir? No he de pensar, estic bé i prou.
Et juro, Tomàs, que anava a mirar el mòbil, t'ho juro. No ho facis.
Però la meva dona i jo ens vam despertar un matí i vam dir, ostres, aquesta nit he somiat amb un home que viu aquí a la plaça del costat de casa nostra, uh-huh, i que dorm amb un matalàs allà al mig de la plaça. I amb el fred que feia, i mira, he estat somiant amb ells. I la meva dona havia estat somiant també. I després, finalment, no vam fer res, eh? però vull dir que, per sort, sou vosaltres de Santana i tantes institucions que treballeu i que almenys feu alguna cosa concreta, sí, sí.
Deixa'm preguntar-te, doncs, Vicky, si ens passa com a en Tomàs i veiem algú al carrer i volem ajudar-lo, com ho podem fer?
Pues mira, la manera de fer-ho és enviar-ho des de l'ego a un d'aquests llocs, ajudar. Ara, en aquest moment, fem el possible perquè no hi hagi gent al carrer, fins i tot sortim per veure si queda algú al carrer. Hi ha alguns, perquè a mi em fa molta ràbia que diguin, és que ells no volen, no volen. Que no volen anar a albergues, jo preguntaria una mica, has anat alguna vegada a un alberg d'aquests? Saps què passa allà? Perquè a vegades no volen, perquè no poden portar el gos. Oh, mira, doncs que deixin el gos. El gos per alguns és la seva família, eh? Ho dic en sèrio. No tenen una altra cosa més que aquell gos que els estima, que és que els escalfa la nit, que durant el dia els vigila, i les seves pertinences, que les tenen en un carrito i a vegades tenen por perquè els hi roben. O sigui, hi ha moltes coses que a vegades no pensem quan hi ha molt a la lleuixera, diem que no volen. O també t'has preguntat en quin estat està allà tan degradat, que no vol sortir de la degradació. S'han de preguntar bastants coses per entendre aquesta gent.
I tant, i tant. Vicky Molins, moltíssimes gràcies per entrar aquesta nit en aquest programa i també d'una altra manera parlar del temps i com afecta a aquest temps a la gent més vulnerable. Una abraçada molt gran.
Molt bé, i un abraçat.
Un petó.
Sí, molt bé. Adéu.
Fins ara, Vicky.
Com sabeu, en Tomàs Molina, que el podem veure cada nit a TV3 i això, des de fa molts anys, no l'estic fent gran, només corroboro que té una gran professionalitat. per tant, això l'ha convertit en un dels personatges més estimats de la televisió. No sé com porta això, Tomàs Molina, a l'hora de sortir al carrer. Som molts els que et parem pel carrer i et preguntem ostres, doncs, qui et farà demà?
Tinc poca vida pel carrer, seré sincer, però la veritat és que sí que jo sempre recordo una de les coses que em van frapar al principi i després al llarg de la vida, és que en general la gent et té afecte. O sigui, moltes vegades quan et veu algú t'agafa i t'agafa les mans i te les apreta, saps? Com dient, com una sensació d'afecte, no de, oi, t'he vist per la tele o com si fos admiració. No,
com un gràcies, cas, eh?
Jo no tinc sensació d'admiració, tinc sensació d'afecte quan la gent et parla.
Que siguis un dels personatges més estimats o que la gent et tingui més afecte pel carrer, t'ha fet sortir al Polònia, t'agradi o no. T'ha fet sortir al Polònia. Sí. Un s'aprèn a mirar-se i a ser periodiat o no?
Jo la veritat és que no miro mai al Polònia. Mira, me'n recordo amb el president Montilla, quan abans deies que havia sigut el president, jo havia estat el president del Consell Català de la Comunicació Científica, sí. Una vegada vam fer un dinar amb ell i en el dinar que estàvem asseguts de costat em diu, tu portes bé això? I jo dic, com diu president? I diu, que ho portes bé. I era el Polònia, i jo ho porto fatal, em deia ell. Jo ho porto... Recordo com m'ho van dir, que vaig anar a comprar pa al forn i una noia que hi havia davant meu em diu, aquesta nit surts al Polònia. Dic, què dius ara? Diu, no. Diu, sí. I dic que no. Diu que sí. Diu, soc la maquilladora que ha fet la caracterització. Dic, ai, que... Carai.
Però, I has parlat amb l'actor que fa de Molina? Oh,
i tant,
no?
Sí. Sí, vaig presentar unes campanades i tot.
És veritat.
Per culpa de la Terribas.
És veritat.
Ens va obligar a fer...
Per culpa de la Terribas va ser allò, no?
Què diu?
Per culpa de la Terribas va ser allò?
Sí, obligats, perquè em va dir, corre massa que us odieu i ho heu de fer-ho, perquè es vegi que sou amics. I dic, ara, doncs molt bé, ara serem amics. No, és bon xaval, en David Olivares. I em sap greu perquè diu que un dia m'explicava que somia, que té mals sons, perquè li diuen, tu ets el que fas a Tomàs Molina? I diu, no, jo no sóc en Tomàs Molina, sóc en David Olivares. I somia, és un somni d'aquests que els repeteix, perquè li van dient que és en Tomàs Molina i ell no és en Tomàs Molina, ell és en David Olivares, pobre. Perquè ja porta més de 15 anys fent aquesta... Clar, és que tot passa el temps, però ja porten 15 anys,
Déu-n'hi-do. anàvem posant diversos temes que parlessin del temps durant l'entrevista, durant aquesta, no m'agradaria dir-ho entrevista mai, durant aquesta xerrada amb Tomàs Molina. Avui no podíem acomiadar-lo sense la veu, una altra de les veus, evidentment, Sinatra Summerwind.
The summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there to touch your hair and walk with me. All summer long we sang a song and then we strolled that golden sand. Two sweethearts and the summer wind.
Doncs volent, o sense voler, com diu aquell, se'ns ha passat el temps. Meteocuriositats, Tomàs Molina, editorial Montaigne, el trobareu a les llibreries. 50 secrets per entendre el temps, a més amb unes il·lustracions, com deia en Tomàs, de lujo. Cap de meteorologia de TV3, Tomàs Molina, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada amb nosaltres aquesta nit, ha estat un plaer.
Gràcies a tots vosaltres, i aquest Summer Wind d'en Frank Sinatra també ens veu. Mira, veus el vent, el notes, te'n recordes i el pronostiques, però és veure i recordar, és això la idea.
I tant, doncs en records també com aquests, com els de Frank Sinatra, que nosaltres anem deixant aquí aquest programa. Tomàs, com dèiem, moltíssimes gràcies, una abraçada molt gran.
Gràcies a vosaltres. Still the days, those lonely days, they go on and on. And guess who sighs his lullabies through nights that never end. My fickle friend, the summer wind. The summer wind, warm summer wind, the summer wind.